Avui som dilluns 25 de novembre de 2024, 25ena. Benvinguts al Penedès en xarxa, que comencem tot seguit i que finalitza a les 12. Un magazín que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Avui es commemora el 25ena, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. És un dia per reclamar polítiques públiques i recursos per protegir les víctimes de les violències masclistes, que el sistema judicial incorpori la perspectiva de gènere i la implementació de l'educació sexual ja de petits al currículum escolar. I és que la violència masclista és una xacra mundial i local, omnipresent, com demostra l'intent d'assassinat masclista que es produïa dijous passat a Cal Salines, a Santa Margarida i els Monjos. Al Penedès en xarxa vam començar la setmana passada parlant de violència masclista, dels recursos que hi ha a l'abast al Penedès, i demà hi tornarem. Li dedicarem el tema de la setmana amb diferents professionals. I aquest matí de dilluns, aquestes 3 hores aniran així. Com que és dilluns, comencem setmana explicant com anirà dia a dia i municipi a municipi d'aquí uns minuts a la roda d'actualitat. D'aquesta manera ens plantem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat del Penedès al flash informatiu. Després d'aquest primer flash, els esports, resultats, marcadors i l'anàlisi dels partits del cap de setmana, intentant sempre buscar la veu dels seus protagonistes. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista del dia, avui parlant amb membres del Club Rítmica Olèrdola, que el passat 17 de novembre proclamaven dos dels seus equips campiones de Catalunya de gimnàstica rítmica de conjunts en aquesta Copa Catalana de tardor. A 10:45 de nou, 5 minuts pels serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest 25 de novembre, aquest 25ena, i què passarà avui al Penedès. A 4:05 d'11 tenim cita amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrubias, que avui aprofundeix en els fems, els diferents tipus, la seva utilitat, com complementar-los, ens donarà una fórmula màgica i, si no, l'alternativa més fàcil per tots plegats. Som 25 de novembre, això vol dir que avui falta un mes just per Nadal i ja comencem a pensar en aquestes vacances, en aquests dies, en família, amb amics, i abans de Nadal tenim aquests 3 dies de Pont de la Puríssima. Doncs avui, a les 11:06, a Passa el Torn, el Víctor Gutiérrez ens portarà jocs per compartir durant aquest pont o aquestes festes nadalenques. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, a l'últim flash informatiu d'aquest dilluns. I després d'aquests 5 minuts en què ens actualitzem, saludem la xef Gemma Riera i amb ella acabem el dilluns, acabem el programa a la cuina. Avui farem cuina d'aprofitament. Bunyols de blat sarraí, hamburgueses de quinoa o arròs, una terrina de carn i acabarem dolces amb uns bunyols de plàtan. Així serà el nostre dilluns, aquest 25ena, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tenim una fórmula perquè el dilluns sigui menys costerut que ho és, en som conscients, però amb la roda d'actualitat ens situem, sabem què passarà dia a dia i d'aquesta manera comencem millor aquesta setmana. Una roda d'actualitat que entoma i que obre Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, obrim aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix, 25 de novembre, dia per a l'eliminació de la violència vers les dones, i abans d'apuntar algunes de les coses que passaran avui i que se celebraran per commemorar aquesta cita, comentem que a Sant Sadurní a 6:45 de la tarda a l'Índex es durà a terme una xerrada que du per nom una mirada sistèmica a la dependència emocional. I a partir de les 7, també a l'Índex, una altra xerrada. Aquesta sobre adolescents i pantalles, a càrrec de Gerard Vilanova, que és formador en educació mèdica. Ja a Alpa del Penedès, a 8:45 del vespre, també hi haurà una reunió informativa sobre el segon pessebre vivent del Pla a la sala polivalent del centre cívic. Ara sí, anem amb alguns dels actes d'aquest 25ena d'aquesta zona. A Sant Sadurní, a 12:00 del migdia, es farà una ofrena floral i també una concentració de rebuig a les violències masclistes a la plaça de l'Ajuntament. I a 6:00 de la tarda arrencarà una marxa de torxes que arribarà fins a la plaça de l'Ajuntament, on es durà a terme l'acte institucional titulat Això també és violència. A Sant Pere de Riudebitlles, a 11:00 del matí, acte de commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista amb els alumnes de la Llar d'Infants del Patufet i l'Escola Sant Jeroni. A Gelida, a 12:00 del migdia, a la plaça de la Vila, es durà a terme la lectura institucional del manifest per part de la regidora Mariluz López. I a Torrelavit hi haurà Cinefòrum Especial 25ena amb debat i projecció del programa En Router dedicat al Penedès. Això serà a 4:45 de la tarda al casal de la gent gran de Torrelavit. Aquestes són només algunes de les cites d'aquest 25ena. Podeu trobar-ne més als diferents webs municipals. Seguim demà a Mediona amb l'Hora del Conte a la vora del foc, que es durà a terme a 6:00 de la tarda a l'Espai Col·labi. A Gelida, a 6:45 de la tarda, els més petits tenen cita cinèfila amb el Cine Xic i la projecció de Billy Janet al Centre Cultural. I també a Gelida, a 8:00 del vespre, es durà a terme el ple ordinari del mes de novembre amb un ordre del dia de 12 punts on destaca la renúncia del regidor Sergio Sarmiento. També demà, a 8:15 del vespre, a Sant Sadurní se celebra el ple ordinari d'aquest mes de novembre amb més d'una vintena de punts del dia i destacant sobretot aquesta aprovació del pressupost pel 2025. I encara hi ha un ple municipal més demà, és el d'Olesa de Bonesvalls, que es farà a 6:00 de la tarda i, com en el cas de Sant Sadurní, el pressupost és el punt estrella. Anem a dimecres perquè l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor estarà a la plaça dels Països Catalans de Mediona de 11:15 del matí a 12:15. I a 11:15 també trobareu el Bibliobús Montau al costat de l'Escola d'Avinyonet del Penedès. A Sant Sadurní dimecres a 6:15 de la tarda hi haurà Hora del Conte amb la Rateta Voladora, càrrec de la companyia Mitja i Mitjoneta a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Subirats es presenta el projecte Comunitat Energètica a 9:15 del vespre al Centre Agrícola de Sant Pau. I a Sant Pere de Riudebitlles, a 4:45 de la tarda, hi haurà narracions extraordinàries amb princeses pitipiteses a càrrec de Blai Sanabra, a la Biblioteca Sant Jeroni. I fem un salt molt gran per destacar que a Sant Sadurní divendres se celebra Sant Sadurní, el patró del municipi, i per tant és festa major, una festa que arrencarà un dia abans, dijous, amb la cercavila de vigília i l'obra de teatre La Ratera, del grup de teatre local Cel Obert. Seran les dues primeres cites d'una festa major de la qual parlarem aquest divendres a partir de les 10 del matí, més abastament en l'entrevista d'actualitat. De totes formes, si voleu anar consultant ja la programació d'aquesta festa major de Sant Sadurní 2024, que tindrà el seu punt àlgid divendres 29 de novembre, ho podeu fer a través de www.sansadurni.cat.
Acabem d'explicar la setmana, aquesta darrera setmana de novembre, a la resta de municipis de l'Alt Penedès, des de Canal 20, des de Ràdio Lèrdola, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs. Avui dilluns, a Santa Margarida i els Monjos, hi haurà concentració ciutadana contra les violències masclistes amb motiu del 25N. Serà a les 12, davant de l'Ajuntament. A 4:45, al Tàngram, hi haurà taller de defensa personal, una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. I continuem a Santa Margarida i els Monjos perquè a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura Mascatarro, s'inaugurarà l'exposició Trencant Barreres. I tot seguit hi haurà teatre amb l'obra Onades de dones, a càrrec de la Xixa Teatre. A Sant Martí Sarroca, avui a les 6 de la tarda a la biblioteca, es projectarà el vídeo 25N Mirades del passat, a càrrec del grup El Taller de Sant Martí Sarroca amb la presència del CIAT. A 7:45 es llegirà el manifest institucional del 25N i tot seguit hi haurà la presentació del llibre Maite vaig ser jo, podries ser tu, d'Àngela Rovira, i també hi haurà un col·loqui amb professionals del CIAT del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. A Torrelles de Foix hi haurà un escape room feminista aquesta tarda a partir de les 6 a la plaça Lluís Companys, amb la participació per grups d'entre 3 i 5 persones i inscripcions al 628-26-44-81. A les Cabanyes es llegirà el manifest del 25N a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, i a Olèrdola, a l'Escola Circell de Moja, organitzen un acte obert a les famílies per commemorar aquesta diada de sensibilització i de presa de consciència. Serà per la tarda, a partir de 3:45, a la pista poliesportiva. Es procedirà a la lectura del manifest i també dels eslògans de les pancartes elaborades pels infants a les aules. A les 4, es penjaran les pancartes a la façana de l'escola, i aquest migdia, a 1:15, es farà la lectura del manifest institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olèrdola. Demà dimarts, a Sant Martí Sarroca, a les 5 de la tarda, a la biblioteca hi haurà l'Hora del Conte. Em juguem amb els contes a càrrec d'Aida Puig. El dimecres 27, a Pontons, a la Sala Polivalent, a les 10 del matí, es realitzarà una activitat per commemorar el 25N. I a Santa Margarida i els Monjos hi haurà un taller de calendari d'Advent. Concretament, serà a les 5 de la tarda, el dimecres, a l'Espai Antistiana de la Ràpita. Es tracta d'un taller gratuït i adreçat a infants de primària. I a les 6 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos, un altre taller, en aquest cas, de postres d'alta cuina de Nadal. Cal inscripció prèvia per participar en aquesta activitat al 699-35-70-60. Pel divendres us proposem dos concerts. El primer d'ells a les 8 de la tarda a l'Església de Sant Martí Sarroca, un concert de l'Escolania de Montserrat organitzat per la Coral Sarroca Nova. I el segon a Santa Margarida i els Monjos, a càrrec de l'Orfeó Vilanoví i el Cor de la Margaridoia. Serà a 9:15 a la Societat La Margaridoia. Es tracta d'un acte del 122è aniversari de la Societat La Margaridoia, com comentàvem. Passem ara al cap de setmana. Dissabte es projectarà a Sant Martí Sarroca la pel·lícula A 3 metros sobre el cielo, i tot seguit tindrà lloc una xerrada sobre l'amor a l'adolescència. Serà a les 5 de la tarda a l'Espai Jove, a càrrec d'Andrea Mastuquera, psicòloga criminal d'Equa Formación. Es tracta d'un dels actes del 25N a Sant Martí Sarroca. Anem ara fins a Olèrdola, on el dissabte l'Ateneu Mugenc organitza un taller de decoració nadalenca de 10 a 1 al Centre Cívic de la Xarxa, i cal inscripció prèvia per participar en aquesta activitat a ateneumugenc@gmail.com. També hi haurà la inauguració de la gespa del camp de futbol als Pins i la primera festa de l'esport. A 4:45 es realitzarà la inauguració de la nova gespa, coincidint amb el derbi local que disputaran el Moja i el Sant Pere Molanta, i a 8:15 el local nou, la primera festa de l'esport. I els tions ja són el conjunt monumental d'Olèrdola, i el dissabte i el diumenge es podrà realitzar una activitat per conèixer el seu origen i seguir-ne les seves pistes i rastres. Serà d'11:00 a l'aula taller i cal inscriure's a través de Via Penedès. El dissabte a Santa Margarida i els Monjos hi haurà sopar ball a càrrec de Rubens Trio. Serà a 9:00 a la Societat La Margaridoia. I acabem el diumenge a la pista municipal de Pontons amb la primera americana de pàdel, amb inscripcions gratuïtes fins al divendres. El telèfon 630-45-34-46. A Olèrdola hi haurà portes obertes a la Torre de Moja, d'11:00 a 1:00, amb entrada lliure i gratuïta. I a les 10, amb sortida de la Rambla Pau Casals, hi haurà caminada i xocolatada per la Marató 3CAT. I a Pacs, amb sortida a 9:00 del matí, tindrà lloc la tercera caminada popular Pujada a Sant Pau, organitzat per Correm per la Terra.
I tot seguit, la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens presenta la setmana als municipis del Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui a 6:15 de la tarda a l'Ajuntament hi haurà la lectura del manifest amb motiu del 25N. I el dissabte, A les 11 del matí a la Casa de Cultura es farà el taller Empoderamiento y Autoestima para superar la violència, un taller interactiu combinat amb exercicis d'introspecció i empoderament. Continuem amb més cosetes i és que aquest dijous a les 7 de la tarda a la Sala de Cultura de Sant Jaume dels Domenys ajudaran a fer aquest document de voluntats anticipades. Pel que fa a divendres, a les 8 de la tarda, a la Sala d'Actes de Sallés Domenys, hi haurà la xerrada del conflicte Israel-Palestina, raons històriques per entendre el present, a càrrec de Xavier Baró Caralt, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i professor a la Universitat Internacional de Catalunya, però que us explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Més coses. El divendres, a les 9 de la nit, a la Societat de Llegir, hi haurà el monòleg Los hijos adolescentes a càrrec de l'Andrés Torres, que el tindrem precisament a l'actualitat del dijous. El dissabte, al Bosc de Can Pau, a quarts d'11 del matí, es trobaran per anar a buscar el tió. A 3:15 es farà l'inici de la passejada i a 11:15 la xocolatada. I el dissabte també, In Vino Veritas, el taller de creació digital còmic manga a la biblioteca, que es farà a les 6 de la tarda. I el diumenge, festa de l'Oli Novell amb dinar i concert a 2:45 a la Societat Recreativa i Cultural de la Torregassa. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès perquè justament el dijous, a 8:15 de la tarda, a la cooperativa, a la Sala del Cinema, es farà el documental i col·loqui Montserrat Integral 107. Pel que fa a dissabte, a 7:00 de la tarda, a la Casa de Cultura, presentació del llibre Terra de Llorers, el projecte en imatges de Ramon Sicart i Jaume Vidal. Anem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè aquest divendres, a 6:00 de la tarda, al Centre Cívic Ernest Lluch, es farà el taller de memòria oral, pedra seca i camins de transhumància a càrrec de Joan Rovira, Abraham Guillem i Carles Lluch, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. I el diumenge, de 9:15 a 12:15 del matí, hi haurà el taller de demostració i explicació de reconstrucció d'un marge de pedra seca. Serà a càrrec de Miquel Bosch, mestre marger, i el punt de trobada serà l'entrada al cementiri. I el dissabte també, primer torneig de bitlles catalanes i xocolatada solidària. Serà a les 5 de la tarda amb categories infantils i adultes. Marxem ara cap a Santa Oliva, perquè avui es farà la lectura del manifest i el taller d'autocura i empoderament de 6 a 8 de la tarda al monestir. Continuem ara a Bonastre, perquè el dissabte a les 12 al Centre Cívic La Societat hi haurà el concert Grup Julivert. Anem ara cap al Vendrell, divendres, mercat setmanal del Vendrell, com sempre. I atenció, perquè divendres a 7:15 de la tarda a la plaça Vella es farà l'acte d'encesa de l'enllumenat de Nadal. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga, i el dissabte també a les 8 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà i dins el cicle de temporada l'obra de teatre Jauria. Marxem ara cap a Calafell, perquè tot just també aquest divendres a 6:15 de la tarda faran l'encesa de llums. Es farà a la plaça del Manila amb animació, xocolatada, fotocall, pintacares, actuació del Sirra Luí, l'actuació de Lara Garcia i connexió en directe, atenció, amb Lapònia. I, per finalitzar, Buós també actuarà. El diumenge, dia 1 de desembre, al Teatre Joan Colet es farà Lichuar, un concert de gospel a capella. La venda d'entrades, com sempre, entrades.calafi.cat o bé a la taquilla. Serà a les 7 de la tarda. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que avui, des de les 12 i fins les 3, a la plaça de la Vila, es farà la concentració contra les violències masclistes, el crim dels llençols blancs, una acció teatral de denúncia dels crims contra les dones, a càrrec de Lapsus Espectacles i Espectacles Xavi D'Amelo. Es farà la lectura del manifest institucional, l'actuació de Vall contra les violències masclistes a càrrec de l'associació cultural Amigas del Baile. I aquest divendres també, Cunit dona la benvinguda del Nadal. Serà a la plaça de la Vila a les 5 amb una gran xocolatada popular i a les 6 amb encesa de llums de Nadal. A continuació, cercavila i batucada pel nucli antic fins a la plaça del Casal i a les 7, espectacular videomapping nadalenc projectat a la façana de l'església. I el dissabte aniran a buscar el tió a 11:15 del matí, quedaran a la plaça Catalunya.
I tanquem aquesta roda explicant com anirà la setmana. a Vilafranca del Penedès. Des de Ràdio Vilafranca ens acompanya el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs la setmana comença amb actes avui, concretament, en aquest cas recordant que l'alcaldia de proximitat continua aquesta setmana al barri del Poblenou. L'alcalde continua, doncs, en aquest barri la ronda de visites d'una setmana de durada als diferents barris de la ciutat. Les visites consten de reunions amb les juntes de les associacions de veïns, visites a equipaments i establiments i també una trobada oberta amb el veïnat, que en aquest cas tindrà lloc demà passat dimecres a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns del barri del Poblenou. Avui és aquest 25è Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers les Dones, però a Vilafranca l'acte central institucional d'aquesta commemoració té lloc demà dimarts. Serà en concret aquest acte que comptarà amb una lectura del manifest a càrrec de l'alumnat que ha elaborat la imatge gràfica d'aquest any de les activitats del 25è a Vilafranca, i també després hi haurà una taula rodona moderada per Anna Eloi Vila i amb Elisabet Rodríguez de l'associació Apelo i Marta Vigo de Som Barbàrie. Tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a l'auditori del Vinceum, activitats que duren també durant tota aquesta setmana a Vilafranca a l'entorn del 25è. Per exemple, els dies 28 i 29 de novembre hi haurà la projecció de la pel·lícula dirigida per Valeri Donzelli, Solo para mí. Serà a la sala Zazí de Vilafranca en un acte organitzat pel Cineclub. I també destacar que el divendres, dia 29, hi haurà una xerrada sobre ecofeminisme i transformació social a càrrec de Maranta Herrero Cabrejas a l'Escorxador a 6:15 de la tarda. I el dissabte, dia 30, La vida sense Saramat, la projecció d'aquesta pel·lícula dirigida per Laura Jou, que es farà en el marc de la 12a edició de Conegudes i Reconegudes a la sala Zazí a 6:15 de la tarda. També a l'entorn del 25è, aquest dimecres, la comunicadora i escriptora Laia Mauri presentarà a 8:15 del vespre i al Casal Popular La Gralda la seva primera novel·la Cos, Camp de Batalla, un treball literari que explora la presa de consciència del propi cos i la construcció social de la sexualitat d'una dona jove catalana, amb la necessitat d'explotar els marges de la fantasia i el desig de les dones fora de les tradicions i de les tradicionals estereotips masculins. Parlant, per cert, de projeccions que us comentàvem abans, vinculades al 25è, en aquest cas hem de dir-vos que aquesta setmana hi haurà també bastantes projeccions de documentals i de treballs audiovisuals vinculades al món dels castells, perquè el Festival Cinema Castells celebra la seva quarta edició amb una trentena de propostes audiovisuals aquí a Vilafranca del Penedès. Des de dimecres i fins dissabte hi ha prevista, doncs, una trentena de produccions audiovisuals de temàtica i contingut castellers que es aniran projectant aquí a Vilafranca. En aquest cas també els actes aniran acompanyats de xerrades, col·loquis i presentacions també d'alguna publicació a l'entorn del món dels castells. A banda d'aquestes qüestions, també hem d'apuntar-vos que hi haurà una activitat vinculada a la reflexió, que és una quarta sessió del cicle de tast d'idees, una taula rodona, que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a Vilafranca, amb el títol de Ens duren poc les relacions personals, la fragilitat ni la superficialitat en l'amistat i en la parella, a càrrec de Francesc Núñez, doctor en Sociologia del Pensament, i també Anna Romeu, psicòloga i experta en intel·ligència emocional. Una taula rodona que tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum, com dèiem, dimecres, a partir de les 7 de la tarda.
Gràcies, Josep Maria Soler, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Junts demana impulsar el desplegament de la regió sanitària del Penedès. El Parlament insta el govern a completar el desplegament administratiu i dotar de recursos la regió sanitària del Penedès abans del primer semestre del 2025, responent així al creixement demogràfic i les necessitats de la ciutadania. El grup parlamentari de Junts ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per culminar el desplegament de la regió sanitària del Penedès, una mesura esperada des de la seva creació el 2023 per donar resposta a les creixents necessitats sanitàries de més de 500.000 habitants del territori. La proposta insta el govern a finalitzar el desplegament administratiu i funcional abans del juny del 2025 amb l'objectiu de millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a la realitat demogràfica i social del Penedès. El document subratlla la urgència d'actualitzar i ampliar la xarxa d'equips d'atenció primària, crear noves àrees bàsiques de salut i garantir els recursos humans suficients per cobrir la demanda, especialment durant els períodes de màxima afluència estacional. Dijous es va produir un intent d'assassinat masclista als Monjos. La ràpida actuació de la policia local de Santa Margarida i els Monjos i dels Mossos d'Esquadra va evitar que els fets anessin més enllà. Una trucada al 112 va alertar aquest dijous a 11:45 de la nit que un home estava amenaçant la seva exparella. Agents de la policia es van desplaçar fins a Cal Salines i van trobar l'home que portava un ganivet a la mà i perseguia la dona, que es va poder amagar. Quan l'agressor va veure arribar els policies, va agafar el vehicle de la dona i va intentar escapar. L'agressor li va donar una patada al cap a la seva exparella. Uns veïns van poder ajudar la dona. En la fugida va intentar atropellar els agents de la policia i va impactar contra un cotxe patrulla. Va fugir de Cal Salines conduint de manera perillosa i posant en risc altres conductors. Finalment, la policia local dels Monjos va detenir-lo. L'home tenia una ordre d'allunyament dictada pel jutjat de Vilafranca. Una menor va ser atropellada a la C31 a Cunit. El conductor, consternat, va donar negatiu en drogues i alcohol. Una menor va sofrir un traumatisme al cap en ser atropellada a Cunit a l'Avinguda de Barcelona quan faltaven pocs minuts per les 5 de la tarda del passat divendres. Un conductor va atropellar un adolescent d'uns 15 anys en un pas de vianants en l'Avinguda de Barcelona, en la zona on se situa la benzinera i hi ha centres escolars. Al lloc van acudir 3 ambulàncies del SEM i bombers, a més de les patrulles de la policia local. La víctima va entrar a l'Hospital Sant Joan de Déu amb pronòstic greu. La nena travessava pel pas de vianants i el conductor, enlluernat pel sol, va impactar amb ella en no veure-la creuar, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. L'home, consternat, va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia i de drogues. La menor va impactar amb el parabrisa del vehicle i va sofrir una bretxa al cap. El traumatisme cranioencefàlic va motivar que la valoració mèdica del SEM decidís el trasllat a l'Hospital de Sant Joan de Déu. El pronòstic inicial és greu, segons apunten fonts mèdiques. I acabem parlant-vos de la commemoració olèrdola del 25N. Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A l'Escola Circell de Moja organitzen un acte obert a les famílies per commemorar aquesta diada de sensibilització i de presa de consciència. Serà per la tarda, a partir de 3:45, a la pista poliesportiva. Es procedirà a la lectura del manifest i dels eslògans de les pancartes elaborades pels infants a les aules. A les 4 de la tarda es penjaran les pancartes a la façana principal de l'edifici de l'escola. L'activitat preveu comptar amb l'assistència de l'alcaldessa i la regidora d'Igualtat, Fina Mascaró. Aquest migdia, a 1:15, es farà la lectura del manifest institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 10:15.
Els esports.
Què seria els dilluns sense esports? Un dels nostres imperdibles que obrim cada dilluns després d'aquest primer flash informatiu. Un espai on repassem la crònica dels partits, marcadors, la propera jornada i, sobretot, escoltem els protagonistes. Tot això en una secció que arrenquem tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Doncs arrenquem aquest repàs esportiu amb l'hoquei patins i concretament amb la novena jornada de l'Hockey Lliga, jornada negra pels interessos penedesencs, i és que els tres equips han perdut. Comencem amb la derrota del Noia ahir a casa amb el Liceo per 1-3 en un partit molt marcat per les decisions arbitrals que van deixar mal regust de boca, sobretot per l'afició local. El Noia va ser l'encarregat d'obrir la llauna amb un gol de Xavi Aragonès al minut 14, contrarrestat 5 minuts després per l'encert de Nil Salvera, que posaria l'empat a 1 al Lluminós. A la represa, Arnau Xaus posaria l'1-2 a l'Electrònic i, malgrat intentar-ho durant la resta de partit, el Noia no va trobar recompensa. L'1-3 final, obra de nou de Xaus, arribava ja en els últims segons de partit, amb el Noia jugant de 5. El tècnic roig i negre, Carlos Cortijo, conversava al final del partit amb el company Jaume Buquera.
Carlos, buenas tardes. Después del partido hay apuestas y hay apuestas. Cada uno apuesta lo que apuesta. Yo creo que el Noia ha apostado un poco más que el Liceo, pero las cosas salen como salen.
Bueno, estamos lógicamente tristes, decepcionados. Sí, bueno, ellos han venido a hacer su partido. Al final es muy respetable. Cada equipo juega con sus armas. Y yo creo que ellos han venido a hacer un partido largo, un partido bueno, de 200.000 interrupciones. Yo no sé cuánto ha durado el partido, 2 horas y pico. Bueno, a ellos ya les venía a parar mucho, les venía bien parar mucho el juego. Han venido a hacer un partido a intentar aprovechar nuestros errores, a defender, a aprovechar nuestros errores, a intentar aprovechar sus opciones en contras y en bolas paradas. En bolas paradas y en power no lo han conseguido, pero sí lo han conseguido en contras. Entonces, pues nada que decir, ellos han hecho su partido. Nosotros igual hemos pecado de exceso emocional, ¿vale? Han pasado muchas cosas y todas a nivel bolas paradas, todas negativas. No, hoy no ha ido en este aspecto nada a favor. Entonces nada, no queda otra que seguir. Llevamos una racha, la realidad es que llevamos una racha negativa porque no conseguimos 3 puntos. Entonces, bueno, pues haremos la reflexión que toca y, bueno, el camino no es fácil, nada es fácil. Por lo tanto, estamos fuertes, con fortaleza, al final se irán sacando las cosas.
Se ha luchado, se ha probado 2 bolas al palo cuando el resultado estaba empatado, pero no se ha conseguido volver a perforar la portería de Martí Serra.
Sí, bueno, la realidad es que se ha intentado, ¿vale? Se ha intentado de todas las maneras posibles. Hoy pues no quería entrar, el otro día tuvimos acierto en la primera parte, que nos ayudó mucho. Hoy, pues bueno, pues las ocasiones que hemos tenido, que no han sido muchísimas, porque también el Liceo te condicionaba mucho con su juego, hemos cogido pocas contras, no nos dejaban correr mucho. Entonces ellos también han hecho el equipo contrario, han hecho cosas muy bien hechas. Entonces, bueno, sí, hoy no ha entrado. Tampoco solemos ser un equipo muy, muy goleador. Nos movemos en estas cifras de 3 goles, 4 máximo. Hoy solamente ha podido ser 1. Sí es verdad que defensivamente seguimos siendo sólidos, encajamos poco. Hoy nos han metido el tercero ya un poco a la desesperada. Por lo tanto, pues defensivamente bien y bueno, pues en ataque a ver si entre todos conseguimos estar un poco más acertados en lo que nos queda.
Lo positivo es que se ha luchado. El último gol, como dices tú, del Liceo, anecdótico. Se ha probado, se ha luchado.
Sí, bueno, es que si el Noia va perdiendo un partido y no termina el partido encerrando al equipo contrario, no es el Noia. Entonces, la actitud de los jugadores, nada que decir. O sea, nos hemos vaciado. Y bueno, insisto, ya haremos autocrítica, pero lógicamente tenemos muchas, muchas cosas que mejorar.
Pero a Barrios no le gustaba hablar de los árbitros. ¿Tú hablas de los árbitros o lo dejas aparte?
¿Para qué? Al final, tampoco creo que sea aquí el momento ni la forma. Bueno, pues seguramente no hayan tenido un buen día, pues igual también que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, pues lógicamente muchas decisiones suyas pues influyen en el juego, a veces para bien, a veces para mal. Pero efectivamente, por ser así diplomático, pues seguramente no hayan tenido un buen día.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Després d'aquesta derrota, la primera de la temporada a casa, el Noia ja prepara el següent compromís, el viatge a Portugal de dijous per enfrontar-se al Barcelos en la segona jornada de la Champions League. I seguim repassant els resultats penedesencs i per això anem ara fins a Domains Ràdio per parlar de la derrota del Calafell amb el líder, el Barça. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament no ha pogut ser en aquest partit del Calafell contra el Barça, ja que el Barça segueix la seva imparable marxa en l'hoquei lliga. El conjunt blaugrana va sumar aquest diumenge la seva novena victòria en 9 partits després de derrota a domicili al Parlem Calafell per 2-5. Ferran Font, Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Ignacio Labart i Marc Grau van ser els golejadors en un treballat partit davant un Calafell que, empès pel seu públic, va lluitar fins al final però es va trobar amb Sergi Fernández, molt encertat en la porteria. El Barça es va imposar un ritme de joc d'atac molt alt en la primera meitat. De fet, després d'obrir la llauna, els gols es van succeir per a sentenciar l'enfrontament en poc més de 4 minuts. I és que després d'una pilota al pal de Marc Grau, el jugador que va inaugurar el marcador ha estat Ferran Font, quan va caçar una bola morta dins de l'àrea per a fer el primer. Pocs instants després, Pablo Álvarez va aprofitar una assistència de Matías Pascual per ampliar distàncies, mentre que Sergi Llorca va desviar una bola penjada d'Eloi Cervera per a fer el tercer, resultat amb el qual es va anar cap als vestuaris, encara que el Barça va tenir ocasions per a fer el quart. Però el Calafell es va resistir també en la represa amb un públic molt damunt que no va deixar baixar els braços als de Guillem Cabestany. De fet, els locals van reduir diferències mitjançant Sergi Folguera i fins i tot podrien haver fet el segon, però Sergi Fernández va tenir una rematada a boca de canó. Per contra, Ignacio Alavar sí que va aprofitar la seva ocasió per, just en la següent jugada, enviar un tret per l'esquadra i fer un gol més. Però això no va frenar el Calafell, que ho va continuar intentant. Sergi Folguera va tenir la més clara en un llançament de penal que va sortir desviat, però va anar Carles Domènech, qui va poder celebrar per a tornar a reduir diferències, marcant 4 minuts per al final. Això va portar uns minuts finals en els quals els locals van pressionar, però es van trobar amb un Sergi Fernández determinant. No va fallar Marc Grau amb el Calafell jugant en superioritat sense porter, quan va transformar el gol definitiu. Amb aquest resultat, el Parlem Calafell baixa a la sisena posició de la taula classificatòria. Anem a escoltar les valoracions d'aquest partit.
Tenim penso que molts motius com per estar, per ser optimistes, per estar orgullosos, per estar contents del rendiment i després tenim molts motius com per estirar-nos dels cabells, per estar empipats, perquè evidentment contra el Barça no pots regalar les ocasions tan clares que regalem en situacions que no són grans desequilibris, que no són moments que la qualitat d'ells brilla, sí, brilla en la finalització, evidentment, que en tenen i molta. Per tant, tenim aquest doble cara, no només d'avui, sinó dels últims partits. I això et fa marxar empipat perquè estem intentant ficar-hi la banya per solucionar-ho i no acabem d'aconseguir-ho, però persistirem fins que ho aconseguim, de reduir errors. D'errors sempre n'hi ha, però de reduir-los i així podrem lluitar més els partits contra els equipassos de la part alta de la classificació i amb els equips amb no tanta qualitat podrem sumar molts punts.
El pròxim partit de l'Hockey Lliga serà el dia 8 de desembre, quan el Parlem Calafell visitarà la pista de l'Igualada.
I tancarem aquest repàs a la màxima competició amb la tercera derrota penedesenca, la del Vilafranca amb l'Alcoi, un resultat que ens apropa l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, una derrota cruel, la del Pati Vilafranca davant l'Alcoi per 3-4 en un partit que va tenir un guió similar al dels últims partits pel del Vilafranca, això sí, amb un desenllaç ben diferent pels interessos de l'equip de Guillem Pérez, que en aquest cas no va puntuar i va caure derrotat, com dèiem, amb aquest 3-4. Un partit disputat en què l'Alcoi va agafar la davantera i va ser l'equip que va colpejar primer amb el gol de Caco Cesquín. Aconseguia empatar Joan Vázquez, el capità, ja al segon temps, però a partir d'aquí a l'equip alacantí, el conjunt entrenat per Lorenzo Pastor, aconseguia novament posar diferències i aconseguia un gran botí, 2 gols de renda amb l'1-3, gràcies als gols d'Agustín Domínguez i un ex del Vilafranca, Pablo del Río, que en el seu retorn a la poliesportiva aconseguia mullar i fer aquest 1-3. Semblava una empresa complicada, però a partir d'aquí el Patí, amb aquesta entrega, amb aquest esforç i amb aquesta lluita, va aconseguir empatar. Gol de Roger Martí i de Bernat Yeste, de falta directa. Un gran gol que suposava l'empat a 3 a 3.45 pel final. Semblava que el Patí, com a mínim, podria treure un punt de nou i seria el quart empat consecutiu. Però no va ser així, perquè a 51 segons pel final, Caco Cesquín feia el 3 a 4 definitiu, donava els 3 punts a l'Alcoi i deixava amb un pan de nassos a la parròquia vilafranquina. Al final del partit, aquestes eren les declaracions del tècnic Guillem Pérez.
Doncs vinga, som-hi amb Guillem Pérez després d'una derrota d'aquelles que fan mal, després de 3 empats consecutius al Vilafranca, però també recordàvem, no? Amb els 3 empats, 3 remuntades, i avui novament remuntada perdent 1 a 3. El Vilafranca tenia a tocar com a mínim un punt i al final se t'escapa. No sé com està l'entrenador del Vilafranca després d'això.
Jo estic molt emprenyat, molt emprenyat. La veritat és que no... jo crec que no mereixíem ni empatar. Hem fet un molt mal partit des de l'inici. Potser la primera part hem defensat més o menys bé, però després a nivell emocional no hem sabut controlar el partit. Ens centrem massa en coses que no podem controlar, com són els àrbitres, i el que hem de fer, si volem guanyar partits, és ser millor que el rival, punt. Com bé dius, no ens mereixíem empatar, empatem el partit 3-3, no se'ns pot escapar. La pilota a la butxaca la juguem, i si el volem guanyar, al final la guanyarem. Però no podem... No, jo crec que avui no hem fet un bon partit.
I avui el Sergi Torneu és la cinquena blava, per tant a Lleida no hi serà un hàndicap per una pista complicadíssima.
Sí. En Torni ja sap què ha de fer per millorar això. No tindrem en Torni, tindrem un altre jugador, cap problema. Però el que és molt més important és que continuem millorant com a grup. No dependre de jugadors a nivell individual, millorar com a grup, i ens cal molt encara, sobretot a nivell ofensiu. No tindrem en Torni, tindrem qualsevol altre jugador que segur que farà un pas endavant.
Vinga, a treballar, Guillem.
Merci.
Doncs aquí escoltàvem a Guillem Pérez, sempre amb aquest discurs força autocrític, tot i les circumstàncies, independentment dels resultats, sempre un discurs molt autocrític cap a l'equip, sempre buscant aquesta reacció i aquesta millora constant, que esperem que arribi en forma de punts. Malauradament, aquest cap de setmana no va poder ser, i a més va ser amb un final força cruel per un equip que no mereixia aquesta derrota després d'una gran reacció i de lluitar contra un Alcoi que és un molt bon equip. Així doncs, repassem marcadors d'aquesta novena jornada a l'Hockey Lliga. Vic 5, Sant Just 4, Vilafranca 3, Alcoi 4, Caldes 3, Lleida 4, Alpicat 2, Igualada 1, Calafell 2, Barça 5, Noia 1, Liceo 3 i Reus 5, Voltregà 1. Una jornada que, sobretot per la zona baixa, ha deixat resultats importants en clau Patí Vilafranca, per exemple, aquesta victòria del Vic o també la victòria de l'Alpicat. Això fa que la zona baixa s'apreti encara més i hi hagi una disputa encara més oberta per la permanència, una permanència que ara mateix signaria el Vic, que fins fa res estava gairebé al fons de la classificació. Anem amb aquesta classificació, de fet, que lidera el Barça amb 27 punts, amb un marge ja considerable respecte al Reus, que és segon amb 19. Per darrere, Liceo, tercer amb 18, quart, el Lleida amb 15, l'Alcoi, cinquè amb 13, 13 punts també pel Calafell i 12 pel Noia, que és setè, i això sí, té un partit encara pendent. En vuitena posició, tancant la zona de Copa, l'Igualada amb 11 punts. Per darrere, el Caldes amb 10, el Vic amb 7, en zona de promoció de permanència, Sant Just amb 7 punts, Vilafranca amb 6, i en descens directe, l'Alpicat i el Voltregà, tots dos també amb 6 punts. Crida molt l'atenció veure aquest Voltregà tancant la taula.
I encara en hoquei patins, però ja en l'hoquei Lliga Plata, el Vendrell empatava dissabte 5 amb l'Espanyol, oi, Lourdes?
Doncs així és, Eli, un empat tècnic entre el Club d'Esports Vendrell i l'Espanyol, amb un 5-5, que va ser un partit espectacular, molt intens i molt, molt interessant. Pel que fa al Club d'Esports Vendrell, els autors dels gols van ser l'Aldo Antonio Mejía, el Lluís Ferrer Santacana, el Jordi Ferrer i dos de Gerard Montserrat Coma. Pel que fa als gols de l'Espanyol, van ser a càrrec del Josu Servent Azcona, 2 del Pol Galba Espadrol i 2 del Didac Llobet Soler. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria. Sentim el Toni Porta, que ens feia aquestes valoracions.
Doncs ahir, bé, a part de ser un molt bon partit pels dos equips, i es va veure un bon espectacle, bueno, van a detalls. L'Espanyol va començar millor la primera part, després nosaltres, a la final de la primera, crec que vam ser superiors, al principi la segona també, després van tenir una fase bona ells, i bueno, semblava amb el 2-5, faltant 4 minuts, teníem el partit perdut, però l'equip va treure caràcter, i la veritat és que, mira, un punt que és molt valuós, podia guanyar qualsevol dels dos, i bueno, partit competit. Al final va anar a detalls, i bueno, probablement només just va ser l'empat.
El següent partit del Vendrell serà el dissabte a 8:15 de la tarda, quan s'enfrontarà el Club Petit Tordera, que visitarà a la pista dels vendrellencs.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I aparquem l'hoquei patins, ja anem ja a parlar de futbol, eh, Eric?
Doncs així és, parlem de futbol i comencem, com sempre, com cada dilluns, parlant de la Lliga Elit i del Futbol Club Vilafranca, que encadena bons resultats en les últimes jornades. 3 jornades consecutives puntuant, 3 jornades consecutives sense perdre. Això sí, s'ha trencat la ratxa de victòries. L'equip aquest dissabte empatava a 0 en la visita a l'estadi Hipòlit Planàs de Vic per enfrontar-se a la Unió Esportiva Vic. Un dels rivals més complicats de la categoria, una de les sortides d'aquelles marcades al calendari en vermell, i la realitat és que el Vilafranca va treure un punt positiu que permet seguir perseguint aquestes posicions de play-off descens, que ara mateix es troben a només un punt. L'ostenta el Castelldefels, la sisena plaça, amb un partit menys, un partit pendent encara per la Dana, pel temporal Dana. Es va plaçar en el seu moment, veurem quan es recupera. Sigui com sigui, el Vilafranca va protagonitzar un partit en què els dos equips van mancar d'aquesta aproximació a la porteria rival, poquetes ocasions al llarg dels 90 minuts i probablement les més clares que van arribar al final. Una d'elles la tenia el Vic i feia intervenir a Baro amb una aturada realment espectacular, Felina, traient una mà a prop del pal i salvant aquest 0-0. I poc després, ja el temps afegit, el Vilafranca amb una bona ocasió de Nil Castell, un llançament des de fora de l'àrea que anava a les mans del porter, que feia també una bona estirada. Per tant, es mantenia aquest 0-0, un punt per tornar cap a Vilafranca, contents, satisfets amb la feina, sobretot defensiva, mantenir la porteria a 0 i confirmant la millora de l'equip. Llàstima no poder sumar de 9 de 3, però sí que és veritat que la lliga és llarga i el Vilafranca confirma la seva millora. Escoltem el tècnic, David Vilajoana.
Un resultat que podríem dir força just, amb una ocasió clara al final pels dos equips. No sé si ho has vist igual, David.
Bé, en el futbol, justícia poca. Compten els gols i vaja, cap dels dos hem sigut capaços de marcar un gol i per això 0-0.
Què creus que li ha faltat al Vilafranca en aquest partit per poder-se emportar els 3 punts?
Sobretot claretat i qualitat en l'últim terç. A darrere i al mig del camp hem estat fluids. Hem arribat bé a 3 quarts, però allà se'ns han fos els ploms. No hem tingut per res, no hem sigut contundents, no hem sigut superiors ni diferencials, i ni en els 1 contra 1, ni en les centrades, ni en les rematades, ni en els regats, i per tant tot el que arriba a 3 quarts ha mort malament i aquest és el resultat.
Has mogut la banqueta, el Nil ha tingut una oportunitat al final, que pràcticament ja en el temps ha afegit. Content per l'entrada dels nous canvis i per aquestes rotacions? Avui hem vist, per exemple, a Manel sortir de titular. Bé, no sé si les rotacions són més per intentar buscar la solució o per recompensar el rendiment de l'equip als entrenaments.
No, sempre poso els que crec que poden fer millor, els que jo crec que per aquest partit tenen les característiques o les prestacions que busquem. Bé, el que hem de fer és intentar sumar gent i sigui el que jugui ho ha de fer el màxim de bé possible. I els que han entrat ho han fet molt bé i els que, al menys en el cas que ha entrat, doncs tampoc ho ha fet malament. No, però vaja, ja et dic, hem de ser molt més contundents i més qualitat a dalt.
tot això, marxes prou satisfet? O perquè l'altre dia l'equip va aconseguir la primera victòria a casa, avui s'emporta un empat d'un camp complicat, satisfet o encara amb l'ambició de guanyar-ho tot?
No, jo sóc un insatisfet per naturalesa, no em convenç, perquè crec que tenim qualitat suficient per demostrar i ser diferencials i venir aquí i guanyar. A vegades penso que m'ho crec jo més que els jugadors, però vaja, espero que ells ho pensin, s'ho creguin, i el que hem de fer és anar a millorar, i sobretot cadascú en el lloc on juga i com juga, doncs demostrar més. Si volem estar dalt, hem de guanyar aquí tal qual ha anat el partit, perquè jo crec que l'equip ha estat bé, ha estat consistent, ha estat junt, hem sortit bé, hem defensat bé, però clar, tot el que arribava ho perdíem a dalt, a tres quarts ho perdíem, i això és el que no pot ser. Nosaltres treballem per arribar a dalt bé, i a dalt també treballem per ser diferencials, i no ho hem estat per res.
Perfecte, doncs moltes gràcies per les teves paraules.
A vosaltres.
Doncs aquí les paraules de David Vilajoana, molt més calmat que a l'inici de la Lliga. Els resultats estan arribant i, evidentment, l'equip també està millorant, sobretot en l'aspecte per on hi havia la gran fuita d'aigua, era la defensa, i l'equip està millorant en això i també reduint el nombre de gols encaixats. A més, porteria 0 en aquesta darrera jornada. Per tant, resultats de la Lliga Elit en aquesta jornada 10: Vic 0, Vilafranca 0, Lloret 1, Vilanova 2, Sant Mauro 1, Can Vidalet 1, Palamós 4, Manlleu 2, Figueres 2, Rapitenca 2, Atlètic Sant Just 2, Horta 0, Castelldefels 2, Rubí 2 i Valls 1, Poble de Mafumet 0. Això ens deixa una classificació amb el Can Vidalet i el Sant Mauro líders amb 20 punts, tots dos colíders empatats a les primeres places. Zona de playoff per Vic amb 18 punts, 17 per l'Atlètic Sant Just i el Vilanova i 14 pel Castelldefels, 6è. A partir d'aquí, a un punt del playoff, el Rubí, el Palamós i el Vilafranca amb 13, també la Rapitenca, per darrere l'Hort amb 12, el Valls, proper rival del Vilafranca aquest diumenge a les 12, en 12a posició amb 11 punts, i zona de descens per Figueres, Manlleu, Poble de Mafumet i Lloret.
Moltes gràcies, Eric, i que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana.
Adéu-siau.